Ja són les 8. Bon dia, com esteu? Avui és divendres 26 de juny del 2026. A Torrent hem vist sortir el sol fa justament 1:46 i ara mateix estan a una temperatura de 24 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que Josep Molines es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire d'Empordà a les eleccions del 2027. A més, que el Palau Sol Terra presenta una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana. I també que s'han albirat 3 exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí a tocar de les Illes Medes. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb un dels membres d'Edicions Tremendes, en Ramon Bartrina, que presenta la 8a edició del Petit de Can Gil avui mateix, avui divendres. I com cada 2 divendres parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer per acabar de rodonir tot aquest programa. De seguida ho repassem tot abans, però hem de repassar aquests titulars de les notícies al Baix Empordà. I saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que Josep Molines es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire d'Empordà a les eleccions del 2027.
L'actual alcalde ho ha confirmat en una entrevista al Supermatí, en la qual ha anunciat que ja prepara una candidatura amb continuïtat i noves incorporacions. Reconeix que fa un any encara tenia dubtes, però ara defensa un projecte centrat en les millores municipals, la renovació del poble i l'impuls de noves activitats locals.
I el Palau Sol Terra presenta una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana.
Portes endins els arxius dels altres reuneix més de 300 fotografies vernaculars de la col·lecció de Jordi Barón. Comissariada per Fèlix Pérez Vita, es podrà visitar fins al 15 de novembre i posa en valor les imatges anònimes com a patrimoni cultural i documental.
I parlem de natura, perquè han albirat 3 exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí a tocar de les Illes Medes, Joan.
El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia, quan els passatgers de la barca Núria van detectar els animals mentre nadaven per aquesta zona de la Costa Brava.
I en Andreu farà parada aquest dissabte a la plaça Catalunya de la Pera per presentar Vigília dins de la programació del Festival Ítaca.
La cantautora actuarà acompanyada, com és habitual, de Marina Arrufat, en un concert que forma part d'una gira que va començar fa un any i mig i que aquest estiu s'ha traslladat dels teatres i auditoris als escenaris a l'aire lliure.
I estimats fans dels Beatles, han rodat escenes d'una tetralogia sobre els Beatles a Palamós, Joan.
Les 4 pel·lícules s'estrenaran de manera simultània i donaran el punt de vista dels membres de la formació John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. El projecte arribarà a les grans pantalles l'abril del 2028.
I Ultramort s'estrena al Festival Itinera amb Marta Blu i Andreu Domènech.
L'acte, que es celebrarà el 5 de juliol, també presentarà els 10 projectes guanyadors de talent musical dels micropobles. La iniciativa impulsa artistes locals i amplia les oportunitats culturals fora de les grans ciutats de tot Catalunya.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que més de 700 establiments gironins participen aquest estiu en la campanya Banderes Verdes.
Més de 700 establiments hostalers de les comarques gironines participen aquest estiu a la campanya Banderes Verdes. La iniciativa premiarà els municipis i negocis més compromesos amb el reciclatge de vidre i la sostenibilitat ambiental.
I la Biblioteca de Palafrugell inaugura l'exposició In Bloom de Carla Iglesias.
L'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura aquest divendres l'exposició In Bloom de Carla Iglesias. La mostra, inspirada en la natura i el mar, es podrà visitar gratuïtament fins al 24 de juliol.
I també parlem d'inauguracions, perquè el Castell de Calonge reuneix més d'un centenar d'obres de Francesc Artigau i Robert Llimós.
El Castell de Calonge inaugura aquest dissabte dues exposicions dedicades a Francesc Artigau i Robert Llimós. Les mostres reuneixen més d'un centenar de pintures i escultures i es podran visitar fins al 2 d'agost.
I com sempre diem, més enllà de l'Empordà passen coses, i és que la Moncloa ha confirmat que hi ha almenys dos ciutadans de nacionalitat espanyola que han mort pel doble terratrèmol a Veneçuela. Per ara no se saben si són catalans. L'última xifra de víctimes és de 235 morts, 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, dels quals 80 són espanyols. En les properes hores s'hauran de conèixer més novetats sobre aquest doble terratrèmol que va afectar a Veneçuela en la jornada d'ahir. I el Congrés dels Diputats ha aprovat la moció del PP que demana a Pedro Sánchez una moció de confiança i la dimissió, amb els vots a favor també de Junts. És la moció amb què els populars volien demanar eleccions anticipades, però que la mesa del Congrés va acabar vetant. I també en el Congrés dels Diputats s'ha donat llum verda a la norma que castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. Qui facin aquestes pràctiques podrien passar fins a 2 anys entre reixes. Amb aquesta reforma, l'estat espanyol s'ha afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i Països Baixos, que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. I com a mínim 17 persones han resultat ferides després que el conductor d'un cotxe hagi embestit una multitud que celebrava la classificació de Mèxic per als 16ens de final del Mundial de Futbol. Ha passat aquest dimecres a la nit a Los Cabos, al nord-est del país, i segons han informat les autoritats locals, un conductor ha atropellat un grup de persones que ocupava el carrer mentre celebrava el triomf de la selecció davant la República Txeca. I Trescat ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, l'organisme que organitza el Festival d'Eurovisió. Concretament ho ha fet com a membre auxiliar, una nova categoria que ha creat la UER per regions sense estat, en la primera assemblea general que celebra l'entitat després de la 70a edició del certamen a Viena d'Eurovisió, en la qual, recordem-ho, no va participar a Espanya, entre d'altres països. I ara anem a fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui al Baix Empordà. I és que tindrem una jornada plenament estiuenca. El dia ha començat amb ambient suau i núvols pocs alts, però ràpidament dominarà el sol a tota la comarca. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant i s'arribarà a valors que rondaran entre els 30 i 34 graus a l'interior del Baix Empordà, amb les màximes una mica més moderades a la façana en el litoral gràcies a la marinada. El vent serà fluix a primera hora, però a la tarda entrarà aquesta marinada que ens pacificarà una mica més aquest temps. Al cap de setmana tindrem temps bastant similar, les temperatures s'enfilaran al migdia cap als 30 graus i això podria portar a una situació de valors de calor que hem anat gaudint aquests dies o suportant aquests dies. Les temperatures sí que s'acabaran moderant una mica al llarg del diumenge, doncs esperem aquesta calor que ens ha d'acompanyar durant els propers dies. Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltem Late Night Talking de Harry Styles i en breus tornem. Things haven't been quite the same. Can't to help you through.
Supermatí.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Fortnite, 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 prou! O juguem de veritat o no juguem.
Mama, què et passa?
Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
I el papa?
El teu pare, el primer.
Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I quan falta poc més d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, anem a parlar del cicle del Pati de Can Gil, que donarà el tret de sortida de la seva 8a edició avui 26 de juny amb una proposta que combina poesia i música al Parc Amagat de Mata Judaica. La iniciativa, impulsada per l'editorial empordanesa Edicions Tremendes, s'ha consolidat com una cita cultural singular al Baix Empordà. I per parlar-ne, ens visita un dels membres i fundadors d'Edicions Tremendes, Ramon Bertrina. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, primer de tot gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè crec que esteu ultimant els detalls per la cita d'avui, no?
Doncs sí, així és. Comencem avui mateix, avui a 8:15. Obrim portes, entre cometes, perquè és un parc i és obert, però comença la primera sessió del Pati de Can Gil, amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
Què hi podrem trobar en aquesta no, primera cita que tenim del Pati de Can Gil? Perquè, a més, és una cosa que n'hem sentit molt a parlar, però que a vegades és poc coneguda, no?, pel públic general.
Sí, i tenim una novetat, que aquest any és itinerant, per tant, també és Can Gil, dins del municipi de Corçà, anem a diversos poblets que formen i que conformen part d'aquest municipi, no?, de Corçà. I les propostes són, cada any són diferents, la base és poesia, però sí que aquest any que acompanya aquesta poesia, no? I tenim saxo i tenim percussió acompanyant a la poesia. Per tant, que tothom vingui al pati de Can Gil, que ens ho passarem molt bé.
Mm-hmm. En el cas de la proposta d'avui tenim haikus, no?, amb música.
Sí, està basat en el llibre Haikurismes, d'en Jordi Fornos, i aquest llibre fusiona haikus i aforismes, i llavors l'espectacle doncs ens parla d'això, ens parla d'aquest llibre Fornos d'una forma extensa, no? Aquests haikus, aquests aforismes s'han ampliat, doncs això, no? Acompanyats amb aquest ambient sonors que faran el gaudi avui al Pati de Can Gil.
Mm-hmm. I a part d'anar avui a aquest nucli de Matajudaica, per als que no coneguin Corçà, en quin d'altres espais podrem veure el Pati de Can Gil i quines seran les propostes concretes per cadascun d'aquests espais? Què hi podrem veure en els propers dies?
Doncs, com tu deies, avui és la primera sessió a Matajudaica, la setmana vinent sessió els divendres i la setmana que ve estarem a Casavells, la següent a Caçada pel Ras i llavors tenim una sessió especial fora del municipi de Corçà. Ens agrada últimament, els últims anys, fer tres sessions a Corçà amb la vinculació de l'Ajuntament de Corçà i fer una sessió especial que en aquest cas serà la Brava Arts de la Bisbal d'Empordà.
Mm-hmm. I com va sorgir tota la idea del Pati de Can Gil, no? Perquè aquesta és la vuitena edició, però sí que és cert, no?, que ja veniu treballant tot el tema del Pati de Can Gil. Com sorgeix la proposta i si us esperàveu que acabés evolucionant, no?, sobre el que tenim enguany, no?, que sortiu fora del Pati de Can Gil en si i a més visiteu nuclis diferents del que seria Corçà. No sé si us arribàveu a pensar que la proposta derivaria cap aquí?
Doncs ni molt menys, perquè quan comences amb una proposta cultural i crec que poesia, doncs tu dius, ostres, faig això perquè em ve de gust i perquè tinc ganes d'apropar la poesia a un àmbit local, a un àmbit petit. I clar, la proposta va començar en un pati particular d'una casa de curs 1680 i que jo hi vaig viure allà durant 7 anys i llavors el pati vam fer durant aquest lloc durant 5 anys i després ja no vivia allà, per tant ja vam sortir fora, primer a la plaça del Rebot de Corçà i ara l'Ajuntament ens va proposar ganes de fer-ho itinerant i així ha sigut. Aquest any és el primer cop que ho fem així i amb moltes ganes de provar aquesta itinerància poètica.
Mm-hmm. Clar, perquè estem parlant d'itinerància poètica, que no és un tema o proposta, no?, habitual que trobem a les agendes culturals dels nostres municipis, però no sé si d'aquesta manera s'obre una mica més l'accés a la poesia per part de col·lectius que a vegades no s'hi vincularien tant.
Sí, la idea era aquesta, no? Per una banda, val, que Corçà és un poble petit, però descentralitzat, que normalment es fa en el nucli del poble, és arribar a aquests petits pobles que formen Corçà i que potser hi ha persones que no es poden desplaçar o que no estan habituats a rebre aquest tipus d'esdeveniments al seu poble. I llavors és això, és apropar la poesia, en aquest cas, no només a aquests pobles, sinó després hi hauria la part de fer conèixer al públic aquests espais tan bonics, no?, que conformen aquests pobles i que són marca Empordà, no?, de cosa bonica, no?
Mm-hmm. A més, jo ho recomano, perquè és que descobrir els micropobles i tots els nuclis que tenen és una aventura força divertida i sobretot ara a l'estiu. I més si ho fem en poesia, encara és més interessant, no?, la proposta.
Sí, i convidem a molts cops la poesia sembla com que, ostres, la poesia, aniré a veure un espectacle de poesia i serà un paio llegint d'un full i serà superavorrit. No, vine a provar-ho, vine a veure el que programem i estic convençut que la gent que no està acostumada a veure poesia, doncs que s'ho passarà bé, que tindrà emocions, que sentirà coses, sensacions molt diferents. I sobretot això, la idea és fer acostar la poesia amb aquest... la poesia escènica, no? Que, vulguis o no, les persones que s'acostin podran gaudir d'una forma molt més plena, no? Més viva.
Vull dir, és totalment diferent llegir poesia que interpretar aquesta poesia una mica, no?
I tant, perquè és més, quan tu llegeixes el llibre, per exemple, avui, que és l'espectacle de Haikurismes, no? Si tu llegeixes el llibre diràs, ostres, em vaig cap aquí, vaig cap allà, tinc aquesta sèrie de sensacions, però l'espectacle et portarà a uns llocs molt diferents, perquè els artistes han construït un fil conductor, un leitmotiv, diverses escenes a través d'això, no? Dels registres musicals, i ens portaran on ells vulguin, no? I cadascú ho sentirà d'una forma diferent. Jo crec que aquesta és la cosa bonica, no? De la transformació de la poesia escrita a la poesia oral, no?
Mm-hmm. I, esclar, no sé si caldria fer més pes, ja no dic des de únicament del sector editorial, sinó dels lectors, per valorar un gènere com és la poesia? És a dir, se li hauria de donar més valor a aquest gènere literari?
Sí, pensa també que, per una banda, sí, se li ha de donar més valor perquè és un dels gèneres més pobres, més amb menys seguidors, no? Menys lectors literaris. Per una banda, sí, se li hauria de donar més pes a través de les institucions, a través de l'educació, a través de la programació, perquè, clar, si t'hi fixes, els llibres que surten per la tele, la majoria és narrativa, no? I llavors, clar, la narrativa s'ho emporta tot, amb tot el respecte, i jo sóc de més, també. Però sí que hi ha una moda, i fa molts anys que la moda és narrativa. Si visquéssim al segle XVI, no, perquè en aquella època la moda era teatre o era poesia, no? I si escrivies narrativa, doncs potser no et guanyaves la vida.
Mm-hmm. La poesia és un gènere que permet barrejar altres estils artístics, és a dir, quan parlem de poesia, no? Aquí, per exemple, al Pati de Can Gil podem veure poesia combinada amb la música, no? Que això és altres gèneres potser no ho permeten tant. És un valor afegit que té aquest gènere?
Totalment, totalment. És a dir, la transformació, el que et comentava abans, no? D'una obra escrita, d'un poemari a un espectacle oral, doncs que puguis fusionar-ho amb diverses disciplines, no només amb música, sinó amb dansa, amb videoprojecció, amb circ, amb el que tu vulguis. I sí que altres gèneres literaris potser no són tan propers a això, no? No són tan oberts o no poden evolucionar, transformar-se tant per trobar aquell lligam amb altres arts, no?
I ja per anar acabant, Ramon, no sé si espereu que l'edició d'enguany repeteixi xifres de públic d'altres edicions. No sé, què espereu de l'edició d'aquest any?
Bé, és un misteri, no? Perquè el provar aquest format itinerant, doncs no sabem com reaccionarà el públic i el pati, i també no sabem quin nou públic podrà portar aquest format. Però sí, estem contents. Les persones que ens van seguint per xarxes o persones properes tenen moltes ganes d'aquest inici del Pati de Can Gil. Que comenci ja, perquè tenim moltes ganes de veure les noves propostes d'aquest any, no? I de gaudir-ho tots plegats, i jo crec que anirà molt bé aquest format, i segurament quan ens veiem, Maria, t'ho diré. Anem
molt bé. Exacte. Jo espero que ens veiem i que em diguis que ha sigut tot un èxit i fins i tot potser dono alguna visita per allà al pati de Can Gila, gaudir també de
les... Seria fantàstic.
Doncs recordem-ho, avui s'inaugura aquest cicle del Pati de Can Gil en aquest parc amagat de Mata Judaica a partir de 7:45, si no vaig errada l'hora d'obertura,
sí.
D'obertura del parc en aquest sentit, i això, que podrem anar a gaudir de totes aquestes propostes al llarg d'aquest mes. Ramon, moltíssimes gràcies per ser al Supermatí i esperem que vagi molt bé aquest cicle. Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Adeu, adeu.
Adeu.
I nosaltres escoltem una mica de música abans de començar el repàs informatiu. Posem Joan Dausà i Mama Duixa amb Papa, amb Papi, posa-la al disc.
Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, Mama Duixa sonant. Vens i em toques el braç, rius tremenda i em dius que el Marcel t'ha mullat. I no sé quan ni com la cantarem, la ballarem, Julieta, que t'has mullat la samarreta. Posa del sol una estoneta, Julieta, Julieta, Julieta.
Passem a tovallola.
S'omple la platja de cor, gent que ho peta molt fort. Tu al marge del món corres vestida fins l'aigua i t'envio un petó. I no sé quan ni com la cantarem, la ballarem, Julieta, que t'has mullat la samarreta. Saps que et falta un hit. La posarem, la cantarem, la ballarem, Julieta, que t'has mullat la samarreta. Posa't el sol una estoneta, Julieta, 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 que t'has mullat la samarreta.
Valentina, porta un tren.
I nosaltres, després d'escoltar aquest tema tan estival, tornem amb aquí el repàs informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que Josep Molines es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire d'Empordà a les eleccions del 2027. L'actual alcalde ho ha confirmat en una entrevista al Supermatí, en la qual ha anunciat que ja prepara una candidatura amb continuïtat i noves incorporacions. Reconeix que fa un any encara que tenia dubtes, però ara defensa un projecte centrat en les millores municipals, la renovació del poble i també l'impuls de noves activitats locals, Joan.
L'alcalde considera que aquestes incorporacions poden reforçar el grup. També poden aportar idees i noves propostes per al municipi. Molines ha admès dubtes durant els últims mesos i és que fa un any encara no tenia clara la seva continuïtat. Aclareix que la gestió d'un municipi petit exigeix molta dedicació.
La veritat que no ho tenia del tot clar fa potser un any enrere, perquè l'alcaldia d'un poble petit sembla que no, però porta moltes coses, has de ser una mica molt polivalent en tot i màxim proper, que això m'agrada molt ser-ho. També tens molta desconeixença, però en el meu cas ja ho dic obertament que sí, que em torno a presentar i de fet ja tinc un equip amb ganes i format, gent que continua del grup, la majoria de gent, i gent nova que incorporaré, que crec que poden ajudar-me o ajudar tot l'equip i al poble doncs, a buscar millores i a i a tenir doncs, un poble doncs, actualitzat i el màxim d'activitats possibles.
Segons l'alcalde, el càrrec requereix coneixements diversos i una gran proximitat amb els veïns. Molines valora especialment aquest contacte directe amb la població. El futur projecte buscarà noves millores per la vell caire d'Empordà. La candidatura també vol mantenir el municipi actualitzat i un altre objectiu serà ampliar les activitats locals. Molines afronta així una nova etapa política i la candidatura combinarà experiència, continuïtat i renovació.
I el Palau Solterra presenta una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana. Portes endins, els arxius dels altres reuneix més de 300 fotografies vernaculars de la col·lecció de Jordi Barón. Comissariada per Fèlix Pereditas, podrà visitar fins al 15 de novembre i posa en valor les imatges anònimes com a patrimoni cultural i documental.
La proposta ofereix una mirada de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX a través d'imatges anònimes que originalment no van ser creades per formar part de museus ni d'exposicions. Les fotografies datades entre els anys 40 i l'any 2000 mostren retrats familiars, vacances, festes populars, paisatges suburbans, rituals religiosos i escenes domèstiques. L'objectiu de la mostra és reivindicar la fotografia vernacular com un patrimoni cultural i documental. El comissari Fèlix Pérezita destaca que aquestes imatges permeten descobrir els clixés visuals d'una època i ofereixen una panoràmica de la vida a la gent corrent. Segons explica, aquest patrimoni ajuda a entendre millor les mentalitats i els costums d'una societat.
Dóna informació molt, molt important per una vida de les mentalitats, una història de les mentalitats i el que Unamuno deia la intrahistòria, de la gent petita que no té història. Però a la vegada m'interessa més tot això que la vida dels faraons. O sigui, m'interessa més la vida quotidiana de la gent del carrer que la vida de la gent dels reis o del rei d'Espanya, de l'emèrit.
Per la seva banda, Jordi Barón defensa que la gran majoria de fotografies que s'han fet al llarg del segle passat són d'aquest tipus i considera que també mereixen ser preservades. El col·leccionista explica que aquestes imatges són un mirall de la pròpia vida i recorda que documenten experiències compartides que sovint queden fora dels relats oficials de la història.
Al final, la història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena? Perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
L'exposició s'organitza en 8 àmbits temàtics dedicats a aspectes com la fotografia amateur, els enigmes a les imatges descontextualitzades, el cotxe, els barris perifèrics, la vida domèstica, el temps lliure, els retrats en persones conegudes i la representació de la sexualitat. El recorregut planteja una reflexió sobre el valor dels arxius familiars i la necessitat de preservar una memòria visual que sense la tasca de col·leccionistes es podria perdre. La Fundació Vilacases considera que aquesta exposició representa una nova manera d'apropar-se a la fotografia. La mostra posa el focus en el valor artístic, social i històric de les imatges anònimes i reivindica la seva capacitat per explicar una història col·lectiva construïda des de la quotidianitat.
I el viren 3 exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes. El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia, quan els passatgers de la barca Núria van detectar els animals mentre nedaven per aquesta zona de la Costa Brava, Joan.
Malgrat que no és habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n puguin veure de pas per la Costa Brava, especialment durant els mesos d'abril, maig i juny. El rorqual comú és un cetaci considerat com el segon mamífer més gran del món, només superat per la balena blava. Habitualment, la llargada d'aquests animals està al voltant dels 20 metres, si bé l'exemplar més gran documentat fins ara fa 27 metres. El seu pes està al voltant de les 90 tones i les femelles solen ser més grans que els mascles.
I en Andreu farà parada aquest dissabte a la plaça Catalunya de la Pera per presentar Vigília dins la programació del Festival Ítaca. La cantautora actuarà acompanyada, com és habitual, de Marina Rufat en un concert que forma part d'una gira que va començar fa un any i mig i que aquest estiu s'ha traslladat dels teatres i auditoris als escenaris a l'aire lliure, Joan.
En una entrevista a Ràdio Capital, Andreu admet que el recorregut del seu tercer disc ha superat totes les expectatives. La cantant ha explicat que, malgrat que el projecte se situa fora dels grans circuits comercials, la resposta del públic ha estat molt superior a la prevista. Recorda especialment els concerts amb entrades exaurides a l'Auditori de Barcelona o a Paral·lel 62, que considera una mostra de la fidelitat dels seus seguidors. Aquest serà el seu primer concert al Festival Ítaca, una cita que ha elogiat per la seva aposta per descentralitzar la música en directe. Segons Andreu, portar concerts a municipis petits permet acostar propostes que sovint no arriben fora dels grans nuclis urbans. La gira de Vigília també ha suportat un canvi d'escenari. Tot i que el muntatge va ser concebut inicialment per a sales i teatres, la proposta s'ha adaptat amb naturalitat als concerts nocturns a l'aire lliure. L'artista considera que el relat del disc, molt vinculat a la nit i als espais de transició entre la vigília i el son, encaixa especialment bé en aquest tipus d'escenaris.
Sí que és veritat que és un concert que té una proposta escènica que potser està concebut més per interiors, però de cop l'estem portant a escenaris a l'aire lliure, funciona molt bé i al final la gent n'està gaudint molt, que al final és del que es tracta, no? Però sí que ens feia patir nosaltres, potser a l'escenari estàvem una miqueta més incòmodes, una mica més inquietes i al contrari, ho estem gaudint molt i estem aprofitant molt també. Però això, tocar de nit a fora, de cop ha estat una sorpresa veure que també hi encaixa molt.
La cantautora també ha reconegut que cada disc nou comporta una certa incertesa. Tot i això, assegura que el seu projecte se sustenta en un públic fidel que torna als concerts i acompanya cada nova etapa artística. El concert de dissabte inclourà també una de les incorporacions més recents del repertori, la versió de Focs Artificials d'Antònia Font, que la cantant interpreta des dels darrers concerts i que ja s'ha convertit en un dels moments més especials del directe.
I roden escenes d'una tetralogia sobre els Beatles a Palamós. Les quatre pel·lícules s'estrenaran de manera simultània i donaran el punt de vista dels membres de la formació: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. El projecte arribarà a les grans sales a partir de l'abril del 2028, Joan.
A part de rodar en diferents localitzacions arreu de Catalunya, com Barcelona, Tarragona, Salou, Palamós ha estat un dels escenaris escollits per gravar unes escenes de les vacances privades a les Illes Verges al maig del 1964. A Palamós, concretament a la platja de Castell, s'ha replicat el Yacht Happy Days, on Paul McCartney, Ringo Starr i les parelles de tots dos van passar uns dies de vacances. Paul Mescal i Barry Keoghan han estat els encarregats de donar vida a Paul McCartney i Ringo Starr, respectivament. El projecte també compta amb Harris Dickinson, que dona vida a John Lennon, i Joseph Quinn, que és l'encarregat de portar a la gran pantalla a George Harrison. A Barcelona, Tarragona, a Salou s'han gravat escenes en platges i passejos marítims. Aquesta és una de les grans produccions que aterra la Costa Brava aquest any. Cal recordar que el director britànic Sam Mendes ha dirigit títols com American Beauty, Skyfall o 1917, a part de rebre diversos premis Oscars per a aquests projectes. De moment caldrà esperar fins a l'abril del 2028 per veure aquestes quatre pel·lícules que resseguiran la vida dels Beatles en el seu moment més àlgid.
I canviem de tema perquè Ultramort s'estrena al Festival Itinera amb Marta Blu i Andreu Domènech. L'acte, que se celebrarà el 5 de juliol, també presentarà els 10 projectes guanyadors de talent musical dels micropobles. La iniciativa impulsa artistes rurals i amplia les oportunitats culturals fora de les grans ciutats de tot Catalunya.
La proposta musical va néixer a Bellcaire d'Empordà. El duet combina el flamenc amb diversos estils de la música llatinoamericana, defensa una música d'arrel oberta i actual i també busca una relació directa amb el públic. Els concerts prioritzen la proximitat entre artistes i espectadors, fent que la música es converteixi així en un punt de trobada compartit. Els dos músics celebren l'inici del recorregut a Ultramort. També destaquen la força dels concerts celebrats als pobles petits. Consideren que aquests espais permeten una relació més directa amb l'audiència i aquesta proximitat fa que cada actuació tingui un caràcter especial. La jornada presentarà els 10 projectes guanyadors de talent musical dels micropobles. Aquesta iniciativa arriba enguany a la tercera edició, una convocatòria que ha rebut prop de 100 candidatures. Els 10 projectes seleccionats entraran a la programació del Festival Itinera del 2026. El programa acumula més de 300 candidatures des de la seva creació. La proposta busca detectar i impulsar artistes vinculats als entorns rurals. Els participants accediran a un circuit professional de concerts i aquest recorregut els permetrà guanyar experiència, escenaris i visibilitat. La iniciativa també vol reduir la distància entre els grans circuits culturals i els pobles menys poblats. El projecte defensa unes oportunitats culturals més repartides i també reivindica els micropobles com a espais de creació. No es presenta només com a receptors puntuals de concerts i activitats. La directora del Festival Itinera, Agnès Fort, reivindica el talent creat fora de les ciutats. Fort defensa el dret dels artistes a créixer sense abandonar el territori. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà Bosch, també destaca el potencial cultural dels municipis petits. Segons Solà, aquests pobles generen talent i creativitat.
I I Blanes, Lloret, Roses, Sant Feliu i Torroella competeixen per aconseguir una de les banderes verdes del reciclatge del vidre, Berta.
Més de 700 establiments hostalers de les comarques gironines participen aquest estiu en la 7a edició de la campanya Banderes Verdes, una iniciativa que reconeix la correcta gestió dels envasos de vidre i el compromís ambiental del sector de la restauració. Els municipis de Planes, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí formen part d'aquesta campanya i competiran amb una 20a de poblacions catalanes per obtenir una de les dues banderes verdes que es concedeixen a Catalunya. La iniciativa mobilitza prop de 2.000 establiments hostalers arreu del país i posa el focus en el reciclatge durant els mesos d'estiu, quan l'activitat turística incrementa la generació de residus. A més, l'organització també premiarà 3 establiments catalans que destaquin pel seu compromís amb la sostenibilitat, valorant aspectes com la gestió dels residus, l'estalvi d'aigua i energia o l'ús de productes sostenibles. L'any passat, l'establiment de Les Corones de Torroella de Montgrí va ser un dels negocis distingits per les seves bones pràctiques ambientals. La campanya vol continuar fomentant hàbits responsables i reforçar el compromís del sector turístic amb la protecció del medi ambient.
I Carla Iglesias presenta a Palafrugell In Bloom, una exposició que explora la natura a través de textures, pigments i materials naturals.
L'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura aquest divendres a les 6 de la tarda l'exposició In Bloom, una mostra de l'artista Carla Iglesias que es podrà visitar gratuïtament fins al 24 de juliol. La proposta recull l'evolució artística de la creadora i presenta obres elaborades amb diverses tècniques pictòriques. El títol de l'exposició, que significa florint, simbolitza una nova etapa creativa marcada per l'experimentació i la descoberta. La natura és el fil conductor de la mostra. El mar, la fauna i la flora inspiren unes obres que destaquen per la riquesa de textures i relleus. Per aconseguir aquests efectes, Carla Iglesias combina materials com el guix, els pigments naturals, la pintura acrílica i la cera d'abella, creant superfícies plenes de matisos i profunditat. Amb In Bloom, l'artista reforça el vincle entre la creació contemporània i l'entorn natural, alhora que ofereix una mirada personal sobre els processos de transformació i creixement. L'exposició forma part de la programació cultural de la Biblioteca de Palafrugell i està oberta a tota la ciutadania.
I Francesc Artigau i Robert Llimós exposen més d'un centenar d'obres al Castell de Calonge en una doble mostra d'art contemporani, Berta.
El Castell de Calonge inaugura aquest dissabte una doble exposició dedicada als artistes Francesc Artigau i Robert Llimós, que reunirà més d'un centenar de pintures i escultures fins al pròxim 2 d'agost. D'una banda, Francesc Artigau presenta Pintura 2020-2026, una selecció de més de 40 obres que construeixen un relat visual dividit en 4 capítols. L'artista reflexiona sobre la infància, la fragilitat humana, el feminisme i la petjada de les persones al món, culminant el recorregut amb una gran pintura creada especialment per a l'exposició. De l'altra, Robert Llimós exhibeix Contacte, una mostra inspirada en una experiència que assegura haver viscut al Brasil l'any 2009. L'exposició inclou pintures de gran format i escultures de terracota i bronze que exploren l'univers, el misteri i la relació de l'ésser humà amb allò desconegut. La proposta permet descobrir dues trajectòries destacades de l'art català contemporani. Les exposicions es podran visitar de dimarts a diumenge entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre al Castell de Calonge.
I nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí i de gaudir d'aquesta secció amb en Martí Seguer, escoltem una mica de música, en aquest cas amb Dràcula de Tame Impala.
Thank you. Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. I'll never leave this floor. Got my need to blow. Sky is turning blue. Let it clear the slow whip stain on the wind. Face is about to blow. Sinking in my teeth.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí dels divendres, hem de parlar amb en Martí Seguer perquè ens porta totes les novetats tecnològiques i d'oci digital. Martí, estic molt encantada de tornar-te a tenir aquí perquè feia potser mig
any... Feia dies que no coincidíem.
Feia mig any que no coincidíem com a mínim.
Sí, sí,
com
sí,
a mínim.
És veritat.
Per tant, em fa especialment il·lusió perquè, sobretot si parlem d'un tema en concret, però... veurem quins temes bueno, ens portes avui.
Una mica aquest primer va. Ja t'hi porta.
Va, doncs comencem parlant de la nova cambra de buit tèrmic que ja ha entrat en servei a Catalunya. Què és això, primer de tot?
Doncs mira, Catalunya ja disposa d'una infraestructura que permet simular des d'un laboratori algunes de les condicions extremes que trobem als satèl·lits quan són a l'espai. Parlem de la nova cambra de buit tèrmic, també coneguda com TBAC. És una instal·lació ubicada a l'Institut de Física d'Altes Energies, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, i serà operada per l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. La funció principal d'aquesta cambra és reproduir les condicions ambientals de l'òrbita terrestre, i això vol dir que treballa a nivells de buit molt elevats i també, segons dades del projecte, pot arribar a un buit doncs, d'una pressió molt alta, en menys de 5 hores. I també sotmetre els equips a temperatures que van des dels 80 graus sota zero fins a 100 graus positius, que és més o menys el que pot passar allà dalt. I això és important perquè abans d'enviar un satèl·lit o un instrument a l'espai, doncs cal comprovar-ne el funcionament. I a l'òrbita terrestre aquests aparells poden passar per l'exposició directa al sol, a períodes d'ombra, aquests canvis tan intensos, i la cambra permet simular tots aquests escenaris i detectar també possibles problemes abans d'aquest llançament.
Per tant, això és important per evitar que et passin coses com que se t'estrelli el coet o que t'exploti allò a mitja sortida.
Exacte, sí, sí. Doncs mira, aquest projecte ha rebut més de 700.000 euros de finançament procedents de la Generalitat i també compleix amb els estàndards de neteja exigits per altres organismes com la NASA, l'Agència Espacial Europea. Per tant, fins ara, empreses i centres de recerca catalans havien de recórrer a laboratoris d'altres països per fer aquestes proves i ara ho podran fer amb coses o amb objectes que no superin els 100 quilos, ho podran fer aquí a Catalunya.
Per tant... bona notícia, perquè a més estem parlant de que Catalunya últimament està treballant molt
s'està
en
posicionant
aquest sector
molt.
Sí. Aeroespacial, podríem dir.
Exacte, sí, sí. I clar, això ajuda a reduir costos, escurçar terminis, facilitar aquests desenvolupaments espacials. Bé, la posada en marxa s'espera que sigui, bueno, ja.
Mm-hmm.
Ja. I en termes pràctics, aquesta infraestructura completa una part d'això de la cadena espacial molt important.
És que és important, eh? O sigui, sí, sí. Jo m'estic imaginant transportar una estructura allò d'un país a l'altre només per fer proves.
Per fer proves. Imagina... Bueno, clar, i que si ha d'estar un temps i tots són costos.
I
si
imagina't que no et surt bé. És que,
no,
és que,
sí,
clar,
sí.
Vull dir, has de passar molt mal dia aquell dia. Bueno, canviem de tema perquè parlem ara dels adolescents catalans que viuen més connectats que mai. No em sembla cap sorpresa, aquesta afirmació.
No, no, però et sorprendran les dades perquè aquest informe mostra fins a quin punt la tecnologia forma part de la vida quotidiana dels joves. Segons aquest estudi, el 93,2% dels adolescents catalans està registrant almenys en alguna xarxa social. A més, gairebé 8 de cada 10 participen en més de 3 plataformes. També es destaca una altra dada, i és que el 40% dels infants de 5è i 6è de primària ja tenen mòbil, i aquesta xifra supera el 90% a partir dels que van a l'ESO. L'edat mitjana d'accés al mòbil se situa al voltant dels 11 anys. Això confirma que l'entrada al món digital es produeix cada vegada més aviat.
És que
i que...
Jo estic sorpresa, 11 anys, eh?
11 anys, sí, sí. I també les dades dibuixen una generació plenament immersa en aquest entorn digital. Però l'estudi també alerta que aquesta hiperconnectivitat comporta bastants riscos. Per exemple, un 9,2% dels joves passa més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, però és que al cap de setmana la cosa puja fins al 21%. I també es detecta que un 6,7% d'aquests adolescents podrien haver desenvolupat un problema a les xarxes, una situació que s'accentua també als alumnats de batxillerat, i sobretot sobre en noies.
Mm-hmm.
Els investigadors relacionen l'ús intensiu de xarxes amb nivells més elevats d'ansietat, una pitjor percepció de la qualitat de vida i una major exposició a situacions de violència digital. I per això el concepte de benestar digital ja no es planteja només com una qüestió educativa o familiar, sinó que també com una qüestió de salut pública. L'informe també recomana reforçar l'educació digital crítica, acompanyar millor les famílies, regular l'ús d'aquests dispositius als centres educatius i també exigir responsabilitats a les plataformes.
És que, esclar, això és important en aquest sentit, sobretot tenint en compte que aquest accés és cada cop més aviat, no? I en joves que, vull dir, jo estic pensant en que no tenen el sentit crític gairebé definit.
No, no, esclar, clar.
I quan entren a les xarxes has de ser una mica crític en els continguts que trobem. Per
exacte.
Tant, complicat. Aquesta entrada. Però hem de canviar de tema i hem de parlar de l'oferta audiovisual en català, perquè Disney Plus,
Plus, el que vulguis.
Sí, perquè això va generar molt debat en el seu moment. Crec que és Plus. Incorpora nous doblatges, per tant, bona notícia en aquest sentit.
Doncs sí, és que ha incorporat 37 nous doblatges en català al seu catàleg. Aquesta incorporació és fruit d'un acord entre Disney, el Departament de Política Lingüística i el 3CAT. Amb aquest primer paquet, la plataforma arriba a 128 títols disponibles en català. Es tracta de doblatges produïts per 3CAT, que ara passen a formar part d'aquest servei de vídeo sota demanda. Entre les pel·lícules hi ha títols com El diable es vesteix de Prada, Aliens o La casa, El sisè sentit, El signe negre... Bé, en fi, moltes pel·lícules que ja formen part d'aquesta nova biblioteca.
Sí.
Sí, i la majoria d'aquests nous títols provenen del catàleg de 20 Century Studios, companyia adquirida per Disney l'any 2019. En concret s'han afegit 30 pel·lícules d'imatge real, 4 d'animació i 3 produccions que combinen imatge real i animació. I aquesta operació forma part d'un conveni entre Generalitat i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'objectiu, doncs, això és que els doblatges que ja existeixen doncs puguin arribar també a les grans plataformes internacionals.
Per tant, bona notícia, perquè és que...
Molt bona.
L'altre dia mirava per xarxes, no?, gent que volen allò... millorar contingut en català, no?, i promoure aquest contingut en català en persones que volen aprendre català, que són estrangeres. Vull dir que,
exacte,
a través d'aquestes plataformes també és bona notícia que s'aposti per aquesta traducció al català. Vull dir que...
I que ho puguin fer, sí.
Sí, exacte. A més, crec que el cas de Disney no és aïllat, no?
No, s'afegeixen també altres iniciatives que fan portar àudios en català a altres plataformes. Costa una mica més de fer-ho. Altres plataformes com Netflix, HBO o Filmin també van fent passets cap endavant.
Filmin és veritat que té molta aposta pel mercat català, perquè hi ha grans títols en aquesta plataforma en concret.
Moltíssims.
Vull dir que bona notícia.
Sí.
Però ara hem de parlar d'un canvi important a WhatsApp, i és que la plataforma deixarà de dependre només de números de telèfon. Com és això?
Doncs mira, és que ja ho vaig avançar fa uns dies, però WhatsApp prepara una de les novetats més destacades de la seva història, i és la possibilitat de contactar amb altres persones a través d'un nom d'usuari, sense haver de compartir necessàriament aquest número de telèfon. Fins ara, el funcionament de WhatsApp s'ha basat gairebé sempre en allò, en necessitar el número de mòbil per parlar amb algú. I amb aquest canvi l'aplicació s'acostarà a altres models, a altres plataformes com Telegram o Instagram, on la identitat digital es pot gestionar a través d'un identificador públic. La novetat pot reforçar la privacitat dels usuaris, això òbviament, i en situacions professionals, comercials o puntuals, una persona podrà compartir el seu nom d'usuari sense exposar una dada personal com és el número de telèfon.
Jo estic frisant, per aquest canvi ara mateix.
Que només et puguin escriure per l'aplicació.
Sí, bàsicament, perquè és que... Sí, que no em puguin trucar, perquè hi ha vegades que dic, prefereixo no rebre, depèn de quines trucades, depèn de quines hores, per clar. Tant... Una eina bastant útil.
Doncs sí, sí, pot ser útil també, per exemple, quan es contacta amb una empresa, amb un client o amb algú que vol mantenir una relació més personal. Ara bé, aquest canvi també obre nous riscos i el principal és la suplantació d'aquesta identitat. Igual que passa en altres xarxes, podrien aparèixer comptes amb noms molt semblants a altres persones, marques, empreses... amb l'objectiu d'enganyar aquests usuaris. Per això la verificació dels perfils i la gestió de la identitat digital guanyaran importància. Les empreses i professionals hauran també de triar molt bé el seu nom.
Ostres, sí.
Haurem d'afanyar-nos a agafar el nom d'usuari correcte.
Ah, perquè llavors suposo que hauràs de posar 8, no sé què, allò
exacte.
Com a Instagram, que
exacte.
Tens com... Bueno, clar, és que...
Si vols el teu nom, hauràs d'espavilar el primer dia que ho obrin, que no hi hagi cap altra Maria Alzina que...
També hi ha risc que hi hagi noms d'allò... Saps aquells noms que fan gràcia, però sí. Llavors dius... Potser m'he equivocat?
Sí. Sí.
Potser...
Suposo que el podràs canviar, però sí, sí, és una
això
cosa...
Això pot perillar.
Sí.
No, però és una eina útil i sobretot en aquests casos professionalment, no? Que quan hem de desenvolupar, depèn de quines feines, si ens poden no trucar, potser
exacte.
A vegades és millor, no?
Sí, 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 jo crec que sí.
Doncs, Martí, crec que arribem fins aquí perquè...
Doncs va, deixem-ho aquí.
Acabem aquesta secció amb tu que serveix per posar punt i final a les teves seccions de divendres.
Molt bé.
Gràcies.
Ens veiem la pròxima
exacte,
temporada.
Exacte, sí, sí. Apa, que vagi bé.
Molt bé, adéu.
I recordem que aquest cap de setmana continuarem tinguent aquest ambient plenament d'estiu amb temperatures que arribaran als 30 graus a la costa i podrien arribar als 34 a l'interior de la comarca. Recordem-ho, avui Josep Molines, dèiem, es tornarà a presentar a l'alcaldia de Bellcaire a les eleccions del 2027. També que el Palau Solterra ha presentat una exposició que reivindica la fotografia vernacular com a memòria de la vida quotidiana. I també que han albirat tres exemples en plans de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí a tocar de les Illes Medes. Nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia aquí al Supermatí i de moment tornem la setmana que ve dilluns a partir de les 8. Que passeu molt bon cap de setmana. Adeu, adeu.